L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, dia 25 d'abril, destacarem... Un terratrèmol de 3,5 graus va afectar la zona de la plataforma marítima del projecte Castor el passat dia 8. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, destaca el potencial industrial que pot comportar pel territori un parc eòlic marí. El campus de la Universitat Rovira i Virgili Terres de l'Ebre ofereix un nou curs de gestió d'empreses turístiques. A partir de demà ja es pot demanar hora per a fer la declaració de renda gratuïta a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un terratrèmol de 3,5 graus a l'escala de Richter va sacsejar el passat dia 8 d'aquest mes d'abril la zona marítima on es troba instal·lada la plataforma del projecte Castor d'emmagatzemament de gas submarí davant la costa del Baix Ebre i el Baix Maestrat. Es tracta, segons les dades de l'Observatori de l'Ebre, del sisme de major magnitud registrat des de 1975 en aquesta àrea costanera, tot i que la situació de l'epicentre a uns 45 quilòmetres mar endins va evitar que el moviment s'acabés percebent a terra ferma. Fonts de l'empresa Escal UGS, encarregada de construir i gestionar el projecte, actualment en fase de prova, van apuntar que el sisme no hauria afectat la plataforma i la seva activitat. Els sismògrafs de l'Observatori de l'Ebre de Roquetes van detectar fins a 3 sismes prop de la plataforma marítima del projecte Castor el passat diumenge, dia 8 d'abril. La responsable de la secció sismològica de l'Observatori de l'Ebre, la doctora Estefania Blanc, detallava la magnitud del terratrèmol del 8 d'abril i les seves rèpliques. Estefania Blanc.
El dia 8 d'abril va hi haure 3 terratrèmols aquí a la zona, molt pròxims. Un va ser a les, el primer va ser a les 11:58, de magnitud 3,5, i després va hi haure dues rèpliques més. Una va ser a les 3:20, de magnitud 2, i l'altra va ser ja a les 11:15 de la nit, de magnitud 1,4. Són terratrèmols que són... No, estos terratrèmols habitualment passen en aquesta zona, però que no són d'esta magnitud de 3,5. Normalment els terratrèmols que hi ha per aquí són de magnitud 2,7, més o menys, i este pues, és una mica... El primer que vaig veure és una mica més elevat. I bé, simplement vos comentar que això tampoc no provoca cap efecte, però va ser un terratrèmol que vaig veure al mar, i llavors pues, no ha provocat cap, no hi ha hagut cap notícia de que ningú l'hagi notat i no pot haver cap. Són terratrèmols relativament petits.
Tot i això, la plataforma marítima del Castor, situada a uns 23 quilòmetres de la costa del Baix Maestrat, es trobaria a uns 70 quilòmetres de l'epicentre i això hauria possibilitat que les persones que hi treballessin o s'hi trobessin haguessin percebut els efectes del sisme, segons va constatar la mateixa experta. Malgrat aquesta proximitat, fonts de l'empresa Escal UGS han tractat de minimitzar el succés i van apuntar a l'Agència Catalana de Notícies que el moviment registrat no va afectar l'estructura de la plataforma marítima ni la seva activitat. Segons van apuntar les mateixes fonts empresarials, la companyia va signar fa 2 anys un conveni amb l'Observatori de l'Ebre per posar en marxa la monitorització dels possibles moviments sísmics que es produeixen a la zona per contrastar que ja hi havia activitat sísmica abans d'entrar en funcionament. Aquest acord va suposar també la instal·lació de 3 sismògrafs a les estructures marítimes del projecte, així com 2 més en zones perifèriques terrestres a Alcanar i Alcalà de Xivert.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, ha destacat el gran potencial econòmic que pot comportar un parc eòlic marí pel territori on s'ubiqui. La majoria d'efectes seran positius amb el desenvolupament d'una nova indústria que generarà llocs de treball, ha dit, tot afegint que qualsevol afectació negativa, lògicament, serà compensada. Francesc Xavier Mena.
I, per tant, el que el govern ha de fer és impulsar això que és pròpiament el sistema nerviós de l'economia, com és el sistema energètic. I, òbviament, s'ha de tenir molt present aquelles potencials afectacions que puguin haver sobre el territori, que en molts casos són positives. En el cas, per exemple, eòlic, doncs, desenvoluparà tota una indústria al voltant d'això, amb creació de llocs de treball, amb programes universitaris, però també, lògicament, alguna afectació que pogués ser negativa i que, efectivament, s'ha de compensar.
D'aquesta manera, Mena s'ha referit en declaracions a Comradio al projecte Zephyr d'energia eòlica marina que preveu instal·lar un parc d'aerogeneradors flotants a la costa de l'Ametlla de Mar i que ha generat un cert rebuig social. El conseller ha reiterat que es tracta d'un projecte experimental i que la infraestructura s'ubicarà mar endins.
Aprofitar la potència del vent i, per tant, ubicar-los al lloc més convenient. Aquest és un projecte que a hores d'ara, que ara és un projecte científic, experimental, que sí, farà primer tres aerogeneradors que permetrà veure l'afectació a l'avifauna, a les corrents marines, etc. I ja posteriorment, i per tant estem parlant d'un horitzó, com dic, 2020, ja aleshores desenvolupar aquesta tecnologia, que ho faran empreses que són especialitzades en la fabricació d'aerogeneradors, i també d'aquelles empreses que coneixen la tecnologia, per exemple, de plataformes petrolíferes flotants a aigües profundes. Aleshores, en lloc d'anar anclats a la vora de la costa, com passa al Mar del Nord o al Bàltic, aquí s'està desenvolupant, ara, com dic, experimentalment, i això a partir de l'any vinent ja ho començarem a veure físicament, aquestes plataformes flotants, mar endins.
D'altra banda, Mena també ha comentat que confia que aquest 1 de maig imperi la celebració i reivindicació pertinents en el Dia Internacional del Treballador i que no es barregin altres coses en referència als aldarulls per part de grups reduïts que últimament acompanyen els grans actes massius, ja siguin polítics, esportius o reivindicatius. En aquest sentit, el conseller ha apel·lat al seny dels manifestants perquè eviten que aquestes persones s'involucren en els actes reivindicatius i també a la tasca de prevenció dels Mossos d'Esquadra.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El campus universitari Rovira i Virgili Terres de l'Ebre començarà a impartir el curs 2012-2013 un nou curs d'especialista universitari en gestió d'empreses de turisme i oci. Es tracta d'un títol propi, el primer que s'imparteix al campus i que, com va destacar el director del campus, Rafael Fabregat, vol complementar l'oferta d'aquest centre que ja compta amb 4 graus: educació infantil, educació primària, infermeria i administració i direcció d'empresa, un màster d'envelliment i salut i un programa de doctorat en canvi climàtic. La Càtedra d'Economia Local i Regional destaca el sector turístic com el que té més projecció del territori juntament amb l'agroindústria. El curs d'especialista universitari de gestió d'empreses de turisme i oci de 30 crèdits començarà a l'octubre i s'allargarà fins al juny i estarà estructurat en 3 blocs: gestió interna d'empresa turística, màrqueting turístic i ús de les TIC i l'anglès per a l'empresa turística. Actualment, el campus té 700 alumnes repartits entre tots els estudis. Les previsions són que per al proper curs universitari arribi a un miler d'estudiants.
Serveis informatius de Mute.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que a partir de demà ja es pot demanar hora per a la declaració de la renda gratuïta. Com en anys anteriors, els que així ho desitgen podran fer la declaració a l'Ajuntament i sense cost. Francesc Callau.
Aquest dijous comença el període de sol·licitud d'hora per a poder fer la declaració de renda de les persones físiques de manera gratuïta i sense necessitat de desplaçar-se. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i l'Agència Tributària han renovat l'acord pel qual totes aquelles persones de la població que ho desitgin podran fer la declaració de renda a l'Ajuntament i sense cost. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Que en definitiva que pretén és que este servei que vam crear aquí a la Cala, este servei que vam poder implementar aquí per facilitar a la gent amb rentes més senzilles, per dir-ho d'alguna manera, i amb més o amb menys possibilitats, puguem aproximar, puguem atensar i que no haguem de fer-ho per una via telemàtica o per una via de desplaçar-se a Tortosa o en una altra ciutat, no? Jo crec que això, bueno, és un servei que dona pues, bastantes desenes de rentes aquí i, per tant, només per l'estalvi del cos que necessita i que requereix que surt d'aquesta gent que abans anaven a Tortosa o podien fer per una altra via, doncs els hi facilita. Jo crec que hem de facilitar, hem de seguir ajudant, i amb la mesura que puguem, estem parlant de rentes molt senzilles.
Els interessats tenen dos telèfons a la seva disposició per demanar hora. El 901 20 03 45, de 9 del matí a 9 de la nit, i el 901 12 12 24, les 24 hores del dia. Tots dos telèfons de l'Agència Tributària o a través de la seva web www.agenciatributaria.es. L'horari en el que es podran fer les declaracions de renda un cop s'hagi demanat hora prèvia són els dimarts i els dijous de 4:30 a 7:30 de la tarda a partir de primers de mes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des del Canà Ràdio, ens informa avui que el cap de setmana passat a Ulldecona es va celebrar el Congrés de les Joventuts Socialistes de Catalunya a les Terres de l'Ebre, un congrés del que va resultar escollit per unanimitat i com a nou primer secretari el canareu Albert Alarcón. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda des d'Alcanar. Comentem avui crònica política i ho fem per destacar el resultat d'aquest congrés que, com comentaves, es celebrava el passat cap de setmana a la població d'Ulldecona, un congrés en el qual va estar escollit per unanimitat i com a nou primer secretari de les Joventuts Socialistes a les Terres de l'Ebre, el canareu Albert Alarcón. Alarcón, que també és el primer secretari de les Joventuts a Alcanar, substitueix en el càrrec Judit Macià, a la qual va agrair la tasca desenvolupada al capdavant de les Joventuts en els últims 4 anys. L'executiva estarà formada per Maribel Querol, d'Ulldecona, com a viceprimera secretària, Roger Ripoll, de Tortosa, com a secretari d'Organització i Finances, Oriol Torres, d'Alcanar, com a secretari d'Acció Política, Míriam Zanata, de Tortosa, com a secretària de Comunicació, i Jani Facerías, d'Amposta, com a secretària de Formació. La premissa fonamental de la nova direcció de les Joventuts Socialistes a les Terres de l'Ebre és contribuir a construir des del socialisme l'alternativa a la dreta de les retallades. Explicava Alarcón que els nostres pares van lluitar per una societat més justa, més lliure, més democràtica, però en els últims temps hem perdut la major part de tot allò que havíem aconseguit, entrant en una decadència que fa perillar el nostre futur. És per això, explicava Alarcón, que hem de participar activament en la lluita reivindicant els nostres ideals, els nostres drets i contribuint a construir una alternativa a la dreta de les retallades. El jove dirigent socialista criticava també molt durament l'encariment desproporcionat de les taxes universitàries que busquen que no es puguen formar aquells més humils, privant així a gran part dels joves d'una educació universitària i tornant a l'elitisme. I defensava el paper fonamental que juguen els joves per poder canviar les coses. Volem, va dir, treballar per a tots i totes, tenint vocació de servei a la societat, i estem aquí per regenerar la política. Al congrés, que com hem dit el passat cap de setmana se celebrava a Ulldecona, hi van assistir, entre d'altres, el primer secretari de les Joventuts Socialistes de Catalunya, Javi López, la primera secretària de les Joventuts a Ulldecona, Nasira El Hadri, el primer secretari de la Joventut a Tortosa, Pau Sabater, la primera secretària del Partit dels Socialistes de l'Ebre, Núria Ventura, el primer secretari del Partit Socialista de Catalunya a Tortosa, Joan Sabater, el primer secretari del Partit Socialista a Ulldecona, Eduard Marín, i els secretaris d'Organització i Comunicació del PSC a les Terres de l'Ebre, Míriam Galindo i Joan Alginet.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, al Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i les nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
Serveis informatius de Mute.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa avui que la policia local d'Amposta va realitzar diferents decomisos de roses a venedors ambulants que venien sense el preceptiu permís durant la Diada de Sant Jordi. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament. Aquesta fou una decisió presa per l'Ajuntament d'Amposta per evitar que les persones sense cap tipus de permís poguessin vendre roses el dia de Sant Jordi. Un permís que, com explicava el cap de la policia local d'Amposta, sols es donaven a aquelles entitats sense finalitat de lucre i en aquelles floristeries que volien vendre les seves roses al carrer. Ho explicava Emili Toledo, cap de la policia local, que avançaven també que aquestes 300 o més de 350 roses foren lliurades ahir als avis de la ciutat. Escoltem a Emili Toledo.
Durant el dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, se va realitzar el comís de més de 350 roses per la venda ambulant, la qual no estava autoritzada. Durant aquests dies, l'Ajuntament autoritza, per mig de la Junta Local de Governació, a les associacions sense ànim de lucre i a les botigues que així ho sol·licita per poder realitzar la venda ambulant de flors i de llibres. Les roses que han estat comissades eren a gent que no tenien aquesta autorització i, per tant, se les van comissar per evitar que poguessin realitzar una venda il·legal per la població d'Amposta. Aquestes roses que van estar comissades van ser lliurades en el dia d'ahir a la llar d'avis i al centre de dia.
Cal recordar també que tant els llibreters com els floristes de la capital del Montsià van fer, tot i la crisi, un bon balanç de la venda de llibres i de roses en la Diada de Sant Jordi.
Gràcies, Manel. I també cal destacar que la policia local de Tortosa també va decomissar la Diada de Sant Jordi unes 650 roses procedents de diverses parades que les venien sense el preceptiu permís i sense poder acreditar el seu origen. Els agents van portar les flors comissades a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, on van ser també distribuïdes entre els malalts.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Llaüts, pagesos, barraques, pescadors i correbous. Aquests són alguns dels protagonistes de les fotografies de l'enginyer suís Pista Hitz, que va fer al Delta de l'Ebre entre el 1925 i el 1926, mentre s'encarregava de la construcció de la via fèrrea del carrilet entre Tortosa i la Cava. L'Arxiu Comarcal del Baix Ebre va adquirir en un antiquari de Barcelona, l'any passat, 162 fotografies de Hitz, fins ara inèdites, fetes durant la seva estada al territori, que combinen paisatge i tradicions del Delta amb la construcció històrica de la via del carrilet. La mostra compta amb el suport del Departament de Cultura, que l'ha inclòs en la programació estable prevista per aquest 2012 a Tortosa. Tot i que Hitz és un desconegut fins ara a les Terres de l'Ebre, va ser director tècnic d'obres dels Pirineus, com els dels Salts d'Aigua a la Vall d'Aran, i treballs a Capdella, la Pobla de Segur i el Port de la Bonaigua. La mostra, organitzada per l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, portarà per títol Hits de quan es feia el carrilet, imatges d'un enginyer, i es podrà veure a la seu de l'arxiu del 25 de maig fins a l'1 de juliol. Segons va explicar el director de l'arxiu, Albert Curto, la troballa d'aquest fons va ser una casualitat i la mostra té, per objectiu, de difondre l'existència d'aquest personatge al mateix temps d'ensenyar imatges de com es va fer la via fèrria del carrilet i de com era la vida al Delta fa gairebé un segle. Albert Curto.
Anant estirant i anant indagant, vam arribar al coneixement de que Hitz era l'enginyer en cap que va dur les obres de construcció del carrilet de Tortosa a la Cava entre l'any 25-26 aquest enginyer de nacionalitat suïssa, nascut a Alemanya i que bé, va fer tota una sèrie de treballs d'enginyeria a Espanya, per exemple, tot el tema dels salts d'aigua a Capdella, a la zona del Pirineu, de la Vall d'Aran.
Aquesta mostra de fotografies va estar presentada ahir dimarts juntament amb la programació estable que els Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre han dissenyat per aquest 2012.
Serveis informatius de MUTE.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que comencen les festes del Mas dels Barberans. Els 4 dies de bous ho faran el divendres dia 27. Josep Roig.
De fet, va ser amb la presentació de les pubilles 2012 i el pregó de festes quan el passat diumenge es donava inici a les festes majors del Mas de Barberans, encara que no és fins avui, 25 d'abril, dia de Sant Marc i patró del poble, quan comencen oficialment els actes de la festa masovera, amb una cercavila a càrrec de la Unió Musical del Mas de Barberans i la processó i ofrena de flors i missa major en honor al patró a les 12 del migdia. La festa ha de seguir avui a la tarda amb el concert de l'orquestra Jamaica i el ball de pubilles a la nit amb la mateixa orquestra. Els bous, un dels al·licients més destacats de les festes del Mas de Barberans, començaran el divendres dia 27 a la tarda, amb una tarda de vaquetes de la ramaderia de Pedro Fumador i un bou embolat a la plaça Portàtil. Cal recordar també que hi haurà bous el dissabte 28 d'abril, diumenge 29 i el dilluns 30 d'abril.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que divendres es presenta a Deltebre el llibre Dies d'incertesa de Vicent Cerdà. Lluïsa Bertomeu.
Dins els actes programats a Deltebre motiu de la Diada de Sant Jordi, aquest divendres trobem la presentació del llibre Dies d'incertesa del vilarealenc Vicent Cerdà. Es tracta d'una peça teatral de 4 actes i 45 personatges ambientada al segle XVIII a Vila-real, a la Plana Baixa, antic regne de València. Les petites històries que possiblement van ocórrer 15 dies abans de l'atac de les tropes borbòniques del comte de les Torres a Vila-real el 12 de gener de 1706, una batalla més en la Guerra de Successió. Escenes del mercat, del Consell de la Vila, del dinar de Sant Esteve, personatges històrics mesclats amb altres ficticis. El llibre també recull diferents exposicions d'historiadors, lingüistes, arxivers, escriptors, directors de teatre i fragments de diferents obres històriques que expliquen el que va ser el fet d'armes de l'atac i crema de Vila-real. Escoltem el mateix autor i escriptor Vicent Cerdà.
Diguem que té tres parts, si és diguem, la part dramàtica en si, la part teatral, i després diguem que hi ha una part que és de... Hi ha una sèrie de persones de Vila-real que han donat, diguem, el seu punt de vista de lo que és, per exemple, la demografia, la història i lo que, diguem, el fet aquell, no? Des del punt de vista lingüístic també hi ha un director teatral que diguem, també posa la seva aportació de lo que és una guerra i a nivell de lo que és el tema d'una representació respecte a la guerra, que era de la ex-Jugoslàvia i del seu punt de vista. I després l'última part són fragments copiats de llibres històrics que expliquen el fet, llibres del segle XVIII, del XIX i del XX, i a més des de les dues vessants, des de la vessant austracista i des de la vessant borbònica, diguem. Perquè més o menys la gent que pugui llegir el llibre, a banda de llegir l'obra de teatre, pugui llegir els fragments històrics, què va passar realment i que se faci la composició real del que és, perquè jo he volgut ser molt fidel a la història i, bueno, dins de lo que he pogut i inventant una part que és la més popular i costumbista de lo que és el Vila-real del 1706, pues recollir lo que va passar aquell dia.
La presentació de Dies d'incertesa de Vicent Cerdà, que actualment és mestre de primària i tutor a l'Escola Riu Mar, tindrà lloc aquest divendres a les 8 de la tarda a la Sala d'Exposicions Municipal Ramon Calvo de Deltebre i anirà a càrrec de Francesc Bertomeu.
Gràcies, Lluïsa, i continuem parlant d'actes literaris que s'organitzen per Sant Jordi. Destacar que l'Ajuntament de l'Aldea ha organitzat per aquest proper dissabte 28 d'abril i a la sala de conferències de l'Ajuntament Vell un recital poètic a càrrec de poetes de les Terres de l'Ebre. Des d'Antena Aldea ens amplia la informació Seto Gallego.
Este proper dissabte 28 d'abril la regidoria de Cultura i Dins, encara dels actes del Sant Jordi 2012, organitza de nou el recital poètic que enguany s'ubicarà a la sala de conferències del recent estrenat Ajuntament Vell. En parlem amb la regidora de Cultura, Estela Estorac.
En motiu de la Diada de Sant Jordi, des de la regidoria de Cultura, seguim celebrant esta diada en un recital poètic a càrrec de Poetes de l'Ebre, i on també participa el senyor Gasques en una poesia. Aquest any, ja que s'ha inaugurat l'Ajuntament Vell, hem vist oportú realitzar-lo allí, ja que tenim una sala molt espaiosa on l'acústica és molt bona. És a càrrec de Poetes de l'Ebre, ja que és un grup d'escriptors que tenen un ampli repertori en aquest tema de poesia. I van poble per poble representant la nova antologia 2011.
Ja sabeu que si voleu escoltar la nova antologia 2011 dels Poetes de l'Ebre, l'únic que heu de fer és passar per l'Ajuntament Vell este dissabte 28 d'abril a les 7 de la tarda a la sala de conferències.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara acull la segona prova de la Challenger BTT Terres de l'Ebre. El recorregut de la prova, organitzada per la Unió Ciclista Santa Bàrbara, transcorrerà per un circuit de més de 41 quilòmetres denominat Transplanes. Josep Roig.
Serà aquest proper diumenge 29 d'abril quan la Unió Ciclista Santa Bàrbara organitza la segona de les proves de la Challenger BTT Terres de l'Ebre, que s'iniciava la ràpida el passat dia 15 amb la prova denominada el Camí dels Bandolers i que va transcorrer per un circuit espectacular per a la serralada del Montsià, comptant amb la participació de 254 BTTeros. Aquest cap de setmana la competició seguirà a Santa Bàrbara amb la Transplanes del Montsià. Aquest és el segon any que s'organitza la prova i, segons explicava Ximo Bel, secretari de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, el circuit preparat enguany tindrà algunes novetats respecte al de l'any passat, per tal de sorprendre als corredors. L'escoltem.
Bàsicament és el mateix circuit que vam fer l'any passat, en algunes variacions. Un 70% és el mateix circuit de l'any passat i un 30% doncs, són al·licients nous que anem creant nosaltres a lo que era el circuit de l'any passat perquè la gent s'endugui alguna sorpresa satisfactòria, o sigui que no diguin oh, és que sempre és el mateix circuit, no té al·licient, ja sé com és, ja... Nosaltres el que intentem és que tinguin un al·licient que ho pugui fer tothom de la bicicleta.
La sortida serà des de la zona del camp de futbol de Santa Bàrbara a les 9 del matí i els corredors tindran la possibilitat de triar entre dos recorreguts. El primer, amb una distància de 41,3 quilòmetres i un desnivell de més 738 metres, és puntuable per a la competició Challenger BTT Terres de l'Ebre. El segon, i dedicat a la gent que no competirà i que vol senzillament sortir a gaudir del paisatge i fer un poc d'esport, té una distància a recórrer de 34,4 quilòmetres i un desnivell de més 461 metres. Bell deia que creuen que han preparat un bon circuit malgrat els nombrosos problemes de permisos que finalment s'han pogut solucionar després de dures negociacions i de fer variants en el recorregut per evitar passar per algunes propietats privades. Per inscripcions i per més informació es pot consultar la web de l'associació http://ucsbarbara.blogspot.com. La propera prova de la Challenger serà el 27 de maig amb la Marató BTT al riu Ebre, que s'organitzarà a Xerta.
L'informatiu de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a l'informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.